El turisme cinematogràfic agafa cada cop més força, motivats per Jocs de Trons. Molts viatgers marxen de vacances a Croàcia o a Nova Zelanda, on s'han rodat algunes de les seves escenes. També trobem els que organitzen una escapada a Irlanda per veure el lloc on va viure el jove Skywalker de Star Wars. Aquesta tarda, al Viatge B, volem saber quines són les noves rutes cinematogràfiques que el sector ens ofereix, i per això hem convidat al programa un dels professionals de casa nostra que hi ha estat treballant més en aquest àmbit. Avui viatjarem amb el periodista especialitzat en viatges, Josep Maria Palau. El nostre guia ha estat als 5 continents i el podeu llegir regularment al magazín de La Vanguardia, on ens descobreix destins del món. A més, és un dels responsables del Movie Travel, un projecte per viatgers amants dels llargmetratges i les sèries d'èxit, una nova oportunitat per conèixer destinacions que, a més, compten amb patrimoni de la UNESCO. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al Viatge B.
Moltíssimes gràcies.
Les pel·lícules i les sèries, el que veiem a la petita i a la gran pantalla, creus que inspiren cada cop més viatgers a la planificació dels seus viatges, a les seves vacances?
Sí, absolutament. Sobretot des que hi ha hagut aquesta explosió, diguem-ne així, particularment del que serien les plataformes de streaming a les quals doncs, estem veient... podem dir noms, no? Netflix, HBO, etc. Aquestes plataformes cada cop més fan que la gent vegi moltes sèries, moltes pel·lícules, i això motiva automàticament a voler conèixer moltes vegades les destinacions d'aquest lloc.
Tu n'ets un d'ells o no?
Déu-n'hi-do. El que passa és que a mi em va agafar... em va picar, diguem-ne, aquesta mosca una mica a l'inrevés. Resulta que havia de fer un reportatge pel diari, justament, per La Vanguardia,
sí.
I estava vinculat al tema de Joc de Trons, i era a Irlanda del Nord. Uh-huh. I quan hi vaig anar, jo no havia vist ni un episodi de Joc de Trons.
No
en tenia ni idea. I quan vaig arribar allà, vaig veure els paisatges, vaig veure tota l'escenografia que tenen al costat d'on hi ha el Museu del Titanic.
Sí.
Tenim un edifici que abans eren drassanes i ara l'han convertit en un plató gegant. Uh-huh. I allí doncs tens de tot, no? El tron aquest de les espases, un munt de coses. Uh-huh. I vaig dir, escolta, igual és curiós de veure aquesta sèrie i assabentar-lo una mica de què va. I a partir d'aquí, escolta...
T'has enganxat a la
enganxat
sèrie,
totalment.
No? A partir d'aquí,
sí, sí.
No? Has visitat pràcticament tots els països del món, hem revisat el teu currículum viatger i és de nota, eh? Fes-nos un petit resum. Quines destinacions hi destaquen en aquest currículum?
Mare meva, doncs és molt difícil. Saps què passa? Que de vegades, d'alguna manera, un funciona per neures. És a dir, va haver una època en la qual estava molt interessat en Àfrica del Nord, tots els països àrabs. Després em va agafar l'atac més pel que seria la part asiàtica, sud-est asiàtic, particularment. Després la Xina. Vam fer un viatge amb un company que vam fer tota la muralla xinesa de punta a punta.
Uh-huh.
I va ser una història bastant potent, per exemple. I després també és veritat que em vaig agafar un any sabàtic i aquí m'ho vaig fer fàcil, vaig dir me'n vaig a Amèrica del Sud, que no vull rumiar, vull improvisar durant tot aquest temps, una mica així al meu aire, i a Amèrica del Sud, per un tema d'idioma, etcètera, tot és superfàcil,
no?
Normalment. I ara torno a estar molt africà, Àfrica Negra, sobretot.
Això és com a la vida, no? Anem passant per etapes, no?
Exacte, sí.
Després, Josep Maria, a Catalunya, fa un mes, hem celebrat el Vitravel, no? Aquest Saló del Turisme Català, i també va haver-hi, no? Un àrea Vitravel Cinema, on precisament tu hi vas participar activament en un projecte que es diu Vitravel, que m'agradaria moltíssim que ens expliquessis de què es tracta, aquest tipus d'iniciativa, quin tipus d'iniciativa és?
A veure, és una iniciativa que parteix d'un projecte europeu. La Comissió Europea fa unes convocatòries i tu et pots presentar normalment amb un consorci internacional de països. En aquest cas participen en aquest consorci Itàlia, França, Xipre, Malta, Grècia i nosaltres. I llavors fas una proposta, i la nostra proposta va ser promocionar llocs on hi ha patrimoni UNESCO a través de la vinculació amb el cinema, i per tant s'han d'haver rodat en aquell lloc pel·lícules o sèries de televisió. Aquest projecte el que fa ara és desenvolupar tota una sèrie d'eines per gaudir d'aquestes destinacions i descobrir d'alguna manera interactiva doncs el que tu has vist a la pantalla sobre el terreny, i aquest projecte després està obert a la participació d'altres destinacions que s'hi vulguin apuntar.
Ara mateix és una prova pilot, no?
Exactament. Uh-huh. Exactament. En aquests 6 països que he citat s'estan fent aquesta prova pilot que s'està implementant, estarà en marxa a finals d'estiu, i a partir d'aquí tot això ja estarà present també en una xarxa internacional que li dona suport i per tant visibilitat, i a més dintre d'aquesta promoció també hi ha tota una sèrie de jocs, de possibilitats i la porta oberta, com deia abans, a tothom que s'hi vulgui apuntar.
De quina manera heu seleccionat aquestes destinacions que formen part de la ruta cinematogràfica Movie Travel?
Doncs aquí hi va haver un gran debat. El primer que s'ha fet és agafar les localitzacions en patrimoni UNESCO i creuar-les amb les pel·lícules que es podien posar juntament amb elles. No? Això ha creat una base de dades increïble, i d'aquesta base de dades el gran debat era si ens quedàvem amb pel·lícules que hagin tingut molta tirada per tal de donar visibilitat al projecte ràpida,
sí,
o bé a l'inrevés, jugar la carta de fer potser aquell punt mig, de dir una destinació menys coneguda amb una pel·lícula que potser és més de nínxol i que d'alguna manera fa que el públic doncs descobreixi un lloc que potser no hauria passat per allà d'una altra manera, no? I aquest ha sigut una mica el joc, fer aquest equilibri entre les dues peces.
Hem de dir que dues de les destinacions que proposeu en aquesta prova pilot que permetrà explorar aquestes ciutats europees són aquí, a casa nostra, i en primer lloc trobem Tarragona.
Exactament.
Quins escenaris heu localitzat a Tarragona, exactament?
Mira, Tarragona en té moltíssims d'escenaris, i aquesta és una de les coses ben curioses. Resulta que s'ha convertit en una de les destinacions catalanes més importants a l'hora de la demanda per com a escenari, diguem-ho així, i resulta que és perquè també Barcelona estava massa saturada i han intentat escampar cap als voltants, diguem-ho així, uns voltants molt amplis des d'un punt de vista geogràfic, i que la gent se'n vagi a altres llocs.
Descentralitzar, d'alguna manera, no?
Sí, sí, esponjar. Llavors, aquesta és una mica la situació actual. Llavors, a Tarragona s'han filmat moltes pel·lícules, Los Ojos de Julia, s'han filmat moltes escenes de la sèrie de La Catedral del Mar.
Produccions de Guillermo del Toro, també, no?
Sí, 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 exactament. També hi ha hagut moltes pel·lícules de Vigas Luna, quan era viu. Evidentment, va rodar moltes pel·lícules per allà. La Teta i la Lluna, per exemple, surt al Pont del Diable. El Pont del Diable és patrimoni de la humanitat. Llavors, tota aquesta vinculació, tot aquest patrimoni cultural en un sentit ampli, doncs valia molt la pena donar-li aquesta visibilitat. No? Mm-hmm.
Hem de dir que no només hi ha destinacions en aquest programa Movie Travel, sinó que també hi ha festivals de cinema. És el cas d'Ibiza, la segona destinació d'aquí de casa nostra, no?, que heu inclòs, i a més ho heu fet pel seu festival de cinema, que és l'Ibicina, no?
Exactament. Aquí la gràcia és que l'Ibicina és un festival de cinema de curtmetratges. Llavors, d'una banda tenim, doncs, això, que és un festival que intenta promocionar nous valors. I l'altra cosa important d'aquest festival és que no dura una setmana i s'ha acabat. És un festival que té com diverses programacions al llarg de l'any. I això fa que, bé, que si la gent que té interès en aquest tipus de propostes s'acosta a la illa en qualsevol moment de l'any, pot gaudir d'aquesta idea. Això que genera en un lloc com Eivissa, que és absolutament condicionat per un tema d'estacionalitat, doncs potser hi haurà gent que estarà visitant Santa Eulàlia es Riu, que és el lloc on es fa, doncs a la tardor, a l'hivern o fins i tot a la primavera.
És a dir, que podrà assistir al festival i a més conèixer tot el que és el territori.
Exactament.
Escolta'm, hem parlat de Tarragona, hem parlat d'Ibiza, que són els representants del projecte al nostre país, però quines altres destinacions d'arreu d'Europa podem trobar en aquestes bases de dades?
Doncs, d'entrada, les ciutats que s'estarà aplicant això serien, d'entrada, a França serà Lió, a Malta serà La Valeta, la capital, perquè també ha estat escenari de moltíssimes pel·lícules. Després tindríem...
Allà tenen els temples megalítics, no?
Exactament. Aquesta és la part de UNESCO.
I a Lió, al centre històric.
A Lió, al centre històric, també perquè tenen el Museu del Cinema, sobretot de temes d'animació, tenen de miniatures que s'han utilitzat en les pel·lícules per fer animació i després s'han digitalitzat. Llavors tenen un museu molt curiós en aquest àmbit, poc conegut, d'altra banda. A Itàlia, la regió de Ligúria, concretament la zona de Gènova, que potser tampoc és de les més promocionades turísticament.
A Palazzo Rolli i el Cascantí.
Exactament, exactament. I després tindríem a la part de... Què m'estic deixant?
Xipre.
Xipre, que hi ha unes muntanyes que són patrimoni de la humanitat, també. És un... aquí sí que estem en un cinema molt més de nínxol, potser menys menys conegut, no és una superproducció americana que s'ha fet allà, però val la pena també donar aquesta visibilitat a una regió molt, molt especial del Mediterrani. I després tindríem Grècia, i s'ha fugit una mica d'Atenes, potser els punts més coneguts, i s'ha anat a parar a Mistres.
I pel que fa als festivals de cinema, Josep Maria?
Els festivals de cinema...
Abans d'Eivissa que comentàvem, sí. Quins altres trobarem? Perquè en són 6, no?
Exactament. D'entrada estan vinculats també a aquestes ciutats. Per exemple, hi ha un festival de cinema grec que es diu el Thessaloniki Film Festival, llavors, per exemple, seria un dels puntuals. Aquest festival, a més, té diverses seus, amb la qual cosa també es toquen diverses ciutats amb aquesta excusa. També hi ha el Festival de Cinema de Lió. Tenim altres festivals que es fan a Malta durant l'any, és a dir, possibilitats moltíssimes.
Fèieu referència a França com una de les destinacions perfectes al turisme de pantalla. Per què? Per què és tan important en aquest sentit?
França. França, home, d'entrada França se suposa que és el lloc on es va crear el cinematògraf, no? Per tant, diguem que França havia de ser-hi sí o sí dintre de la tria de països participants en aquesta proposta. Com hauràs vist, per lo que t'he comentat, és una proposta molt mediterrània. S'ha intentat fer, en aquest cas, un consorci de països, sobretot per la prova pilot, que posessin en valor aquesta àrea mediterrània, que de vegades té diverses zones que queden una miqueta fora del focus, no? I per tant, era una mica jugar aquesta carta. Diguem que Movie Travel és una excusa que la Comissió Europea ha vist molt interessant, perquè aquí es fa una inversió de diners per donar aquesta visibilitat. I clar, ells sempre busquen que aquests diners tinguin una rendibilitat,
un retorn,
en el sentit,
no?,
que això queda sobre el terreny d'alguna manera.
També a la llista hi ha Paphos, a Xipre, no? També és una localització única on s'han rodat moltes pel·lícules, però sobretot és coneguda també per un festival de cinema.
Sí, sí, sí. A Xipre s'apuntarà sobretot més cap a la part del festival de cinema, que és on tenen aquest punt una mica més de visió internacional, que no pas en les pel·lícules, perquè, com hem dit, aquí les pel·lícules que s'han rodat, per sort o per desgràcia, són menys conegudes. Llavors, aquí es juga més la carta del festival. Justament.
Hem de dir que en tota aquesta tasca important de selecció de destinacions, de festivals, aquests 6 mesos de feina, hi ha també la Universitat de Malta.
Exactament. La Universitat de Malta ha estat una mica la font que s'ha dedicat a fer aquesta feina molt acadèmica, que és la que molt entretinguda d'altra banda, que és la que s'havia de fer per nassos, que era creuar tota la base de dades de pel·lícules amb tota la base de dades de localitzacions UNESCO. Patrimoni UNESCO avui dia n'hi ha moltíssim, conegut i no conegut, i per tant hi havia molta, molta feina a d'alguna manera creuar aquestes dades i també buscar una sèrie d'indicadors que ens permeten fer la visita. Tampoc es tractaria de posar en el mapa llocs on són moltíssimes les dificultats per accedir-hi.
Com serà aquesta identificació de les destinacions, no? Si anem cap a aquestes zones, com les podrem identificar? Hi haurà senyals per saber que formen part d'aquestes rutes Movie Travel?
Sí. Aquí hi haurà dues possibilitats que aniran vinculades. Hi haurà una sèrie, una espècie de, diguem, de senyalètica específica que estarà col·locada en els llocs on es poden identificar les escenes que un té al cap de certes pel·lícules o produccions. I després, a partir d'aquí, evidentment també hi haurà suport de material imprès, etc, però sobretot una solució digital.
Una aplicació?
Una mena d'aplicació, efectivament. Serà més aviat una web app, perquè sigui una aplicació oberta que es pugui anar cada cop afegint més material i més continguts. I tindràs aquí des de fragments de pel·lícula que podràs veure just quan estàs sobre el terreny.
Molt bé.
Hi haurà també experiències creades per bloggers que explicaran quina ha estat la seva recerca sobre el terreny d'aquelles localitzacions, també de personatges que potser hauran descobert mentre estaven allí.
Per tant, entrarem dins de la pantalla, eh?
La idea és aquesta, que tinguis una sensació d'estar submergint-te en el món de la pel·lícula.
De fer d'actor i d'actriu. Escolta, Josep Maria, també hem vist que hi ha un apartat dedicat a la dinàmica de gamificació.
Exactament. Sí, hi haurà tot un... Aquesta és la part més complexa que s'està treballant ara amb uns partners tecnològics. I el que s'està fent aquí és, crear solucions de realitat augmentada i, sobretot, també d'experiències virtuals. de manera que tu d'alguna manera puguis aparèixer dintre de l'escena de la pel·lícula. És tot una cosa bastant complexa i que també inclou unes certes dificultats de negociació de drets, però he de dir que les productores de cinema estan encantades i ens estan donant moltes facilitats.
Escolta'm, això és un gran atractiu pels cinèfils i les cinèfiles.
Segur que sí.
Escolta'm, i un cop acabi aquest programa pilot, perquè data per engegar teniu? Data perquè sigui una realitat?
Sí, a finals d'estiu ha d'estar en marxa absolutament.
I un cop acabi la prova pilot, què li espera el Movie Travel?
Doncs, a veure, la seva existència no desapareix un cop acaba el programa pilot. Al contrari, tindrem tota una xarxa creada, perquè aquesta és una altra part que va vinculada al projecte. S'estan apuntant, diguéssim, s'està fent una captació de tant de productors de cinema com de gent vinculada a la promoció del territori.
Sí.
Per tant, gent vinculada al turisme, també agències de viatges, etc., que hi volen participar. I tots ells estaran en contacte a través d'aquesta gran xarxa paneuropea. D'aquesta manera, d'aquí segur que sortiran oportunitats de crear paquets turístics, noves destinacions a explorar, possibilitats de posar en aquesta llista altres destinacions que s'hi vulguin apuntar, que veuran quin és el tipus de solució que gaudiran si volen apuntar, com diem, i per tant serà molt fàcil. O sigui, tens un mostrari fantàstic que a més està funcionant i que segur que és molt atractiu.
Clar, un cop comenceu, no? A partir d'aquí podeu començar a tirar del fil i déu-n'hi-do, la de propostes que poden sorgir. Doncs escolta'm, aprofitar que en tenim aquí i que ens has parlat d'aquestes destinacions, d'aquestes 6 destinacions, alguna que ens vulguis detallar, per la qual ens vulguis portar de ruta cinematogràfica, alguna idea que pensis que pot ser atractiva per la gent que ara mateix està una miqueta pensant en llocs per anar de vacances? Quina
doncs,
seria?
Doncs a mi m'agrada especialment la destinació de Mistres, perquè està en una zona de Grècia molt poc visitada.
On es troba?
Està, si t'imagines el mapa de Grècia, que fa com 3 dits, seria el dit del mig.
Uh-huh.
En aquesta és una part del Peloponès, per tant, i aquesta regió és una Grècia molt diferent de la que imaginem. No és aquella Grècia de palaus grecs, de ruïnes, de figures d'Apolo o d'estàtues, no. És una zona més aviat especial, en el sentit que era molt difícil d'accedir-hi, era molt atacada per pirates, també era refugi de pirates, i llavors hi ha una sèrie de fortificacions, té un aire entre medieval, una mica especial.
És molt més natural, també.
És molt més natural, és una regió on, si vols una platja que no hi ha ningú, és aquesta on t'has d'anar. O sigui, és Grècia, és la platja de Grècia que t'imagines, amb aquella aigua blava meravellosa, etc. Però no hi ha absolutament ningú. Jo l'he estat visitant l'últim cop l'any passat, entre juny i juliol,
uh-huh.
I t'asseguro que un diumenge al migdia en una platja érem dos.
Doncs això és el que busquem tots, eh?
Exactament.
A partir d'avui no sé si només hi haurà dos, eh? Potser n'hi ha algun oient de
s'han de tenir ganes d'anar-hi, perquè la manera més fàcil d'arribar-hi és jugar amb cotxe i començar a fer recorreguts per allà, amb carreteres secundàries.
No està molt ben connectada o què?
Hi ha una bona connexió d'autopista fins pràcticament Mistres i a partir d'allà ja són carreteretes. Però és part de l'encant de la història, perquè vas visitant pobles, vas descobrint sobretot fortaleses perdudes al mig de la muntanya, pobles abandonats, que tenen un aire romàntic, una mica especial. Sincerament,
quin és el nom de la península on està?
El nom de la península és Mani.
Què vol dir Mani?
Doncs és la terra dels grecs, dels autèntics. De fet, en aquesta regió, específicament, és on va començar la famosa guerra de la independència grega contra els otomans.
Uh-huh.
Perquè justament estaven tan aïllats i ells tenien un sentiment tant de nosaltres som una altra cosa que bé, va haver una revolta i es va iniciar aquí. Després es va expandir a tota Grècia. Però justament va començar en aquesta regió.
És cert, Josep Maria, que venint d'Atenes, el primer gran atractiu es troba aquí, a Mistres?
Sí, efectivament, potser seria el primer lloc de fer la parada entrant en aquesta península del Mani. Mistres és una ciutat bizantina espectacular. El nom de Mistres és poc conegut, el nom d'Esparta és molt menys conegut. Esparta està baix i Mistre està a dalt.
Seria la
part de sobre d'Esparta. Esparta avui dia, tot i el nom mític, és, bé, un poblet sense cap història. És tot nou, absolutament, no hi ha ha res de massa interessant. En canvi, Mistres és al mig d'un bosc de pins, vas trobant, passejant per allà, una sèrie de temples, de construccions, totes, ja dic, bizantines, especials, molt maques, molt particulars. Va ser gairebé la capital de l'Imperi de Bizanci en èpoques de dificultats, quan la caiguda de Constantinople, etc. Per tant, és un lloc on hi ha molt per veure.
I per allotjar-nos, per exemple?
Sí, també hi ha allotjament. Aquí sí que hauríem de baixar a la part d'Esparta, on, sí, allotjaments n'hi ha. Hi ha petits hotelets, hi ha hotels amb encant, això ho trobem. En tota aquesta regió, més aviat trobarem, doncs això, hotels petitons, de poques habitacions, no pas grans estructures, grans construccions, edificis alts d'aquells, no. Això no existeix en aquesta zona. És una cosa molt autèntica, diguem-ne així.
Uh-huh. Ens parlaves també fa una estona de la costa, no? Algun indret que pensis que pot ser interessant pel que fa això a costa?
A la costa hi ha moltes coses per veure. N'hi ha una de molt curiosa, que és arribar a la punta del tot, on s'acaba la península, i allí tenim la porta de l'Hades. Seria l'entrada a l'infern dels grecs. Però hi ha unes platges fantàstiques, no hem de tenir cap por, no surt cap fantasma de la cova. Hi ha una cova, efectivament, allí, que se suposa que és l'entrada a l'infern. Ningú li fa massa cas, pobreta, està allí.
Està ignorada,
I com que és de l'extrem absolut de la península, allà estàs no sol, encara més. I també és molt interessant en aquesta zona, vas passejant per sobre dels últims braços de la península i et vas trobant mosaics romans així, a l'aire lliure, que no estan ni senyalitzats, espectaculars, una cosa extraordinària.
Uh-huh. Hi ha una història també molt curiosa que té a veure amb un monestir que hi ha a la zona.
Sí.
La saps, aquesta història?
Sí, no, aquesta és molt maca. Aquesta és a la zona d'Ítilo. Ítilo i Limeni serien una part costanera que ja pujant una miqueta més cap al nord, per la banda de l'esquerra, diguem-ho així, on hi havia, sobretot, molts pirates. I en aquesta zona, Juli Verne, que no li agradava gaire viatjar, però tenia una barca i aquí sí que hi va anar,
es va
inspirar per escriure un llibre que no és dels més coneguts, que es diu L'arxipèlag en flames. Aquí en deien la petita Alger, d'aquesta zona. Llavors, el que va passar és que a la part de sobre, a Ítilo, tenim un monestir que es diu Deculus. Aquest monestir és molt particular. Avui dia, encara per Nadal, s'hi troben els antics descendents de l'Ordre de Malta, que diuen que viuen a la regió, i fan un ritual, una cerimònia a porta tancada, una mica particular, així una mica misteriosa. Després s'acaba la cerimònia i fan una festa popular per tothom, que tothom hi és convidat a fer un gran dinar, etc. Aquesta ja és una de les coses curioses. La següent és que la persona que porta aquest monestir, el monestir està enganxat a casa seva.
Sí.
Per tant, si tu vols veure el monestir, l'has de trucar amb ell i veure si té un bon dia i té ganes d'ensenyar-te'l.
Uh-huh.
I si ell vol, te l'ensenya. Ell diu que és un antic descendent dels Medici.
Uh-huh.
Els Medici van anar es van infiltrar en la història dels Almogàvers per fastidiar-los, perquè ells volien tenir encara la possessió del mar a la regió de l'est, cap al que avui seria Turquia. No els hi va sortir gaire bé, i van acabar fugint i es van amagar a aquesta zona del Mani. Llavors, resulta que el que s'hi va instal·lar i va construir aquest monestir és Giorgio Michele del Culo, amb aquest nom.
I és aquest senyor.
Tal qual. Doncs ja et dic, és un Medici. I d'aquí ha derivat el nom de Deculus, que és el nom del monestir que es troba penjat allà en aquest poblet petitó, que té molt d'encant, i a dintre hi ha uns frescos, unes pintures, unes icones extraordinàries.
I has entrat tu, no?
Sí, és preciós.
I abans de marxar a la costa oest, cal visitar la casa també d'un gran escriptor de viatges.
Sí, això no ens ho podem perdre. És la població de Cardamili, ja on va viure Patrick Lecfermore, en deien Paddy. El Paddy, segurament molta gent ha llegit el llibre El temps dels regals i algun altre que va fer després.
Uh-huh.
De fet, els va escriure al final de la seva vida, quan això és una experiència de joventut. Ell se'n va anar a peu des de Londres fins a Constantinople, llavors, abans de la Segona Guerra Mundial, i va escriure aquest llibre extraordinari de viatges que és d'una erudició i d'una diversió fantàstica, no? I després va fer també llibres sobre Mistres, sobre tota la zona del Mani, perquè va descobrir aquest lloc i li va encantar. I casa seva era un lloc de trobada d'escriptors de viatges. De fet, ara, aquest any, justament, s'inaugura la seva casa, s'ha convertit en una residència per a escriptors. Que podran
un centre
anar
de culte,
allí, Exacte, i podran acabar el teu llibre allà i podràs instal·lar i gaudir de les vistes, que són fantàstiques. I un dels que hi va anar, quan ell encara era viu, era el Bruce Chatwin.
Amic seu, no?
Molt amic seu, que també, després de viatjar per tot el món, va dir, escolta'm, aquest és el lloc on jo vull quedar-me quan em mori. Llavors, quan es va morir, efectivament, van fer un funeral a Londres i les seves cendres les van portar aquí i les van escampar a prop d'una petita capella que allà pujant a un poblet a prop de Cardamil i Exorxori.
Doncs Josep Maria Palau, periodista expert en viatges, ha estat un autèntic plaer escapar-nos avui amb tu a través d'aquestes rutes cinematogràfiques de Movie Travel. Esperem que el projecte sigui tot un èxit, el seguirem de prop i continuarem llegint el magazín de La Vanguardia i, escolta'm, t'esperem molt aviat aquí al Viatge B.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu.
A RAC 1, una altra manera de viatjar amb Esther Muñoz i BDT.